Són les 8, molt bon dia a tothom.
Bon dia per notar contrastos, perquè comencem amb fred i al migdia notarem molta suavitat.
Ara 6 graus a la Bisbal, 7 a Pals i 7 a Palamós.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Doncs sí, dia fred, ja ho haureu notat si us heu llevat. Continuem amb aquests dies freds. Pujarem avui fins a les màximes de 15 graus. Avui dimarts 23 de gener del 2024, dia estable en el temps, això sí. Avui al supermatí parlarem dels últims canvis a la carretera vella de Calella de Palafrugell. Si no sou de Palafrugell, heu de saber que aquest tema és molt polèmic aquí al municipi i, per tant, explicarem quins són els últims canvis. També parlarem de les últimes reivindicacions dels ecologistes al voltant del parc eòlic del Golf de Roses, visible claríssimament des de molts punts del Baix Empordà, i també explicarem com s'estan preparant les colles de Carnaval per la festa que arriba en menys de 2 setmanes. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Avui parlem amb el director del Consell Esportiu del Baix Empordà, en Xavier Gamero, perquè ja s'han obert, o estan a punt d'obrir-se les inscripcions al Corre Poble, que arriba a la segona edició. I com cada dimarts, parlarem de tecnologia i d'oci digital amb en Martí Seguer. Això de seguida, però abans, saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Hola, Dani, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Molt bon dia.
Carla Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
I Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Aquests últims dies han començat a aplicar-se els nous canvis de circulació a la carretera vella de Calella de Palafrugell, consensuats entre l'Ajuntament i els veïns, i que serveixen per revertir algunes de les modificacions que es van fer durant el mandat passat. La novetat més destacada és que torna una circulació parcial en dos sentits per als veïns de la zona i també s'instal·larà un radar de tram a la part que estigui oberta a la ciutadania. Stop Macroparc Eòlic Marí, l'entitat ecologista que demana suspendre el projecte del parc eòlic Tramuntana, situat al Golf de Roses, per les incerteses jurídiques i científiques.
Durant el debat organitzat a Torroella de Montgrí sobre el futur macroparc eòlic al Golf de Roses, el portaveu de la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí, Ferran Bellespinós, va instar a no precedir amb el projecte fins a tenir els resultats d'estudis científics que determinaran l'impacte d'aquest infraestructura a la Costa Brava Nord.
En marxa un nou programa d'orientació laboral pels joves de Palafrugell.
L'objectiu és orientar els joves del municipi que busquen feina i, a la vegada, que es continuïn formant. El servei es troba a Can Genís cada dia i també s'hi pot accedir per telèfon. A la vegada es faran sessions als instituts. Nadine Marc, la tècnica del programa, explica a Ràdio Palafrugell que es dirigeixen als joves d'entre 16 i 19 anys.
El Baix Empordà comença a escalfar motors pel Carnaval 2024.
Només queda esperar unes 3 setmanes per poder tornar a veure desfilar les carrosses i les comparses pels carrers del Baix Empordà. I les colles dels diversos municipis de la comarca ultimen els darrers retocs per lluir les seves millors gales en unes setmanes.
La segona edició del Corre Poble vol arribar als 1.500 participants.
En l'edició, que se celebrarà el pròxim 23 de març de 2024, els participants podran gaudir del paisatge entre vinyes que ofereix Calonge i Sant Antoni, ja que el recorregut passarà per diversos cellers del municipi, entre d'altres espais.
I una pastisseria de Palafrugell està entre les millors de Catalunya. Es tracta de Go Pastisseria, que s'afegeix a la llista de les 50 millors pastisseries de Catalunya en els Premis Fava de Cacau que s'han entregat aquest cap de setmana. I, de fet, la Go Pastisseria s'afegeix a la Maison Marcel de Sant Feliu de Guíxols, que ja va entrar en aquesta llista ara fa un any. Per tant, moltíssimes felicitats als dos establiments. Una vintena de persones participen a la primera jornada de l'Art i Vi del Museu de la Pesca.
Aquesta jornada forma part del nou programa Desconnecta amb el Museu de la Pesca, un programa que vol potenciar la cultura i la gastronomia en un indret especial com és l'Espai del Peix i poder desconnectar del dia a dia.
El regatista Quim Ferrer és el subcampió de la Copa d'Espanya Ilka 4.
Així ho ha anunciat l'entitat en un comunicat.
No és aquest el tall que volíem escoltar. Ara en Ferran ens explicava que Montserrat Pasqual Samaranque és la nova presidenta de la Fundació Fundació Vilacases.
Així ho ha anunciat l'entitat en un comunicat. La viuda de Vilacases, en relleu Antoni Sagnier, el fins ara president, que ha deixat la Fundació després de 32 anys en el patronat i 23 com a patró. La decisió s'ha pres un cop acabat el procés de transició arran de la defunció d'Antoni Vilacases el passat mes de setembre.
Doncs aquestes són les notícies del dia avui al Supermatí. Ara de seguida les ampliarem totes, però també volem parlar, evidentment, de la previsió del temps. Perquè, a veure, com sempre, doncs, amb en Marc Vilà, la previsió del temps. Bon dia, Marc Vilà.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Bon dia.
Alguna novetat pel temps d'aquest cap de setmana?
Avui dimarts tornarà a ser una jornada de contrastos. Estem davant d'un dia que tindrà poca transcendència a la meteorologia. No esperem més notícies que l'estabilitat i l'anticicló. Les temperatures tindran molt contrast entre les que estem tenint en aquest moment del matí, que s'estan marcant les mínimes i amb les màximes. Ara tenim la comarca amb temperatures de l'ordre dels 2 graus i al migdia la bonança i el termòmetre jugaran a favor de la suavitat i es marcaran màximes al voltant dels 15 graus. Les boirines i les males visibilitats també seran un aspecte a comentar del dia d'avui. Així també, poca circulació d'aire que ens suposa tenir les pressions amb valors anticiclònics. Per demà i pels propers dies, tranquil·litat, absència de pluja i temperatura, sobretot les diurnes, que esperem que progressivament vagin a l'alça, amb dies que seran plàcids, amb presència d'alguns núvols molt poc importants.
I més enllà del Baix Empordà també estan passant coses. Per exemple, la proposta de treva a Gaza, Israel ha proposat una treva de 2 mesos a Hamas per alliberar els hostatges. Aquesta seria la pausa més llarga des de l'inici de la guerra, amb diverses fases d'alliberament, incloent la retirada progressiva de l'exèrcit a Gaza. Les reaccions inclouen crítiques a les prioritats polítiques del primer ministre Netanyahu en protestes al seu parlament, al Parlament d'Israel, per part de familiars d'hostatges. A Espanya, el Tribunal Suprem confirma la il·legalitat de les devolucions de menors no acompanyats des de Ceuta al Marroc l'agost del 2021. Es considera que es van incomplir els drets humans, en concret els drets dels menors, i que les autoritats espanyoles van vulnerar el Conveni Europeu de Drets Humans, rebutjant els recursos, per tant, presentats pel govern espanyol i la delegació del govern a Ceuta. La Fiscalia Superior de Catalunya obre una investigació sobre l'intent de la policia espanyola d'investigar l'exfiscal en cap de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, en l'Operació Catalunya. S'investigarà si aquest intent va tenir lloc sense coneixement de la Fiscalia o d'un jutge, cosa que podria constituir un delicte contra la intimitat i prevaricació administrativa. A Madrid, la llei d'amnistia continua avançant al Congrés dels Diputats. Avui es discutiran les esmenes a la Comissió de Justícia i, per tant, avui ja podríem tenir el text complet i definitiu de la llei d'amnistia. En principi, s'incorporaran 8 esmenes del PSOE amb el suport de Junts i Sumar i Podem, mentre que el PP i Vox, evidentment, hi votaran en contra. I als Estats Units, avui, les primàries de New Hampshire, que podrien ser l'última oportunitat per frenar Donald Trump, tot i que les enquestes li donen el 52% dels vots, per tant, la seva única contrincant, Nikki Haley, ho tindria molt complicat. Si avui guanya Donald Trump, ja ho tindrà tot fet, i a partir d'aquí ja anirà directament, ja anirem al següent pas de les eleccions del novembre entre Trump i Biden. Veurem què passa avui a New Hampshire, però les enquestes, com dèiem, apunten a la possibilitat clara que Donald Trump ja tingui avui feta la nominació com a candidat republicà. I el comentari d'avui al Supermatí ens l'envia l'escriptora Ada Clay.
No plourà. Mai abans no havia sentit a tanta gent demanar pluja als Reis. Però es veu que els Reis no escoltaven. Ara fa una setmana ens en van prometre els meteoròlegs, però es veu que els models matemàtics es van equivocar. Algú deu quedar que resi, però si resen, no ho deuen fer prou ganes, o allà dalt estan per altres coses, i s'entén. No ha plogut i sembla que no plourà. Si plou, no plourà pas prou. A aquestes altures ja sembla impossible. No podrem omplir piscines. No podrem netejar raig, no podrem regar els jardins. El morir del Ter no tornarà pas a puesto. Aviat no podrem sembrar. Si sembrem, collirem magre. Hi haurà més mosquits, i més mosquits vol dir més malalties. Diferentes. Farem pudor. Els carrers ja en fan, però en farem també nosaltres. La gent emigrarà. Tot passarà, però és que ja està passant. Hi ha solucions, però encara esperem la pluja. A mi m'agradaria que es fessin coses. Ens podem adaptar. Adaptar els jardins, fer jardins secs. Es poden fer piscines d'aigua salada, que no s'omplin, que no es buidin, que no s'obrin més hotels. Es pot aprendre d'altres llocs on ja hi ha sequera. Posar bidons de recollida d'aigua de la pluja. Recuperar de l'aire l'aigua de la condensació. Reutilitzar els líquids de la dutxa, de la cuina, etc. A França hi ha un pla d'adaptació que inclou restaurar els aigamoixos, llacs, estanys i altres zones humides, perquè quan plogui absorbeixin i acotin les inundacions. Tornar els rius al seu curs natural. Mantenir l'humus de terra als jardins, als camps i als boscos. Cobrir, 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 perquè el que hi hagi sota pugui créixer. I a ciutats replantar, treure ciment, augmentar la vegetació. I aquí? I si a banda de demanar, queixar-nos, resar i esperar, comencem a fer coses?
Gràcies, Ada Klein. 4 minuts i 8:45 del matí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Aquests últims dies han començat a aplicar-se els nous canvis de circulació a la carretera vella de Calella de Palafrugell, consensuats entre l'Ajuntament i els veïns i que serveixen per revertir algunes de les modificacions que es van fer durant el mandat passat. La novetat més destacada és que torna una circulació parcial en dos sentits pels veïns de la zona i s'instal·larà un radar de tram a la part que estigui oberta a la ciutadania. Ja s'han començat a despintar les senyals de terra que indicaven els sentits de circulació des que el 2022 es van fer les modificacions de trànsit. Es crearà una nova rotonda paral·lela a la primera que hi ha a l'autovia de Calella, que servirà per distribuir els vehicles, i abans de l'estiu es preveu haver instal·lat el radar de tram i les càmeres que controlin l'accés dels veïns als diferents nuclis. Per tant, com a resum, des de Palafrugell fins a Calella es podrà agafar la carretera vella en un únic sentit, direcció Calella, però quan es passi la zona de les discoteques hi haurà una nova rotonda que obligatòriament, si no ets veí, et farà tornar a l'autovia. I si ets veí podràs continuar recte, perquè hi haurà una càmera que controlarà l'accés i llegirà la matrícula i dirà, val, pots passar, i si no, i si passes i no tens l'accés permès, doncs multa. En aquest tram en què els veïns i no veïns sí que podran passar, aquest primer tram, allà hi haurà un radar de tram. Per anar de Calella fins a Palafrugell només ho podran fer els veïns en el primer tram, els veïns de la zona en el primer tram des de Calella fins a Palafrugell sí que podran passar, però quan arribin en aquesta rotonda que dèiem obligatòriament hauran de girar, en aquest cas a la dreta, entrar a l'autovia i continuar el seu camí cap a Palafrugell. Per tant, amb aquesta mesura més o menys s'intenta satisfer a tothom, a la gent que demanava més seguretat a la carretera vella perquè es limita, es continua limitant la velocitat i el pas per la carretera vella, però també es permet que els veïns de la zona, que eren els més afectats i que havien de fer una volta important per anar cap a Palafrugell, doncs podran ara tornar a fer servir la via tal com la coneixíem fins als canvis que es van aplicar ara fa 2 estius. Aquestes són les principals novetats, com us deia a l'inici, un tema espinós a Palafrugell i que ha generat moltíssima polèmica, i per això doncs és el tema d'obertura avui a l'informatiu del Supermatí, però tenim altres notícies. I és que el debat, evidentment, sobre el futur macroparc eòlic del Golf de Roses ha arribat a Torroella de Montgrí, evidentment, des de Torroella, en aquest cas des de l'Estartit, serà molt visible si tira endavant aquest projecte de macroparc eòlic al Golf de Roses. I el portaveu de la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí, Ferran Vallespinós, instava a no continuar amb el projecte fins que no hi hagi els resultats d'estudis científics que determinin l'impacte d'aquesta infraestructura en la Costa Brava Nord.
D'altra banda, Eduard Ribot, l'advocat que representa l'oposició al Pla d'Ordenació de l'Espai Marítim, una iniciativa conjunta de la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí i Dent Salvem l'Empordà amb el suport de SOS Costa Brava, va argumentar que la designació del Golf de Roses per al parc eòlic és il·legal. Segons ell, viola el principi de precaució necessari en projectes amb impacte ambiental i posa en risc valors ambientals i faunístics excepcionals de la zona protegida des del 2009. De Ribot també va assenyalar irregularitats en el procediment, com la falta de consulta consulta prèvia a la ciutadania i als sectors afectats i va mencionar que el recurs ha estat admès pel Tribunal Suprem. La plataforma també critica que la Generalitat promogui un projecte d'investigació, el PlemCat, en una zona no adequada per a la recerca, temint que sigui un pas cap a l'ocupació del mar per facilitar futures instal·lacions industrials.
Gràcies, Carla Saló. I torna a Palafrugell el programa de suport a l'ocupació juvenil. L'objectiu és orientar els joves del municipi que busquen feina i a la vegada també que es continuïn formant. El servei es troba a Can Genís cada dia i també s'hi pot accedir per telèfon. A la vegada també es faran sessions als instituts.
Nadine Marc, la tècnica del programa, explica a Ràdio Palafrugell que es dirigeixen als joves d'entre 16 i 19 anys, sobretot a les persones que han abandonat els estudis o tinguin més dificultats per incorporar-se al sector laboral.
Que tenen una major necessitat d'orientació i acompanyament en el foment de la formació i del retorn a l'àmbit educatiu i també d'aquesta transició al món laboral. Són joves que estan en un procés de cerca de feina o que han abandonat els estudis i dintre de seria fer un acompanyament per trobar un itinerari formatiu motivador, conèixer, no?, tindre un coneixement del mercat de treball i també de les alternatives ocupacionals i formatives.
Per Marc, la feina fonamental del programa és l'acompanyament individualitzat a cada jove.
Primer de tot, definir l'objectiu laboral, no?, posar consciència en les expectatives en el que s'ofereix des del servei, que és un acompanyament individualitzat en el disseny de currículum, en conèixer els canals i les eines i tècniques de cerca de feina, en millorar aquestes competències cap a l'accés al mercat de treball, però també les competències bàsiques i transversals, que són molt importants en el desenvolupament vital i professional, mm-hmm, no?, i acadèmic d'un jove.
En aquest sentit, apunta alguns consells que donarà als joves que busquen feina.
Que aquestes persones sàpiguen que trobar feina i decidir, no?, tot l'itinerari formatiu que un vol continuar fent és un procés que s'ha d'anar fent pas a pas, mm-hmm, i que no és un procés ràpid. Jo avui, si vull buscar feina, no el trobaré potser demà mateix, no?, en una setmana. Jo dic sempre que s'ha d'acompanyar que les persones joves tinguin la seva pròpia caixa d'eines amb recursos per cada cop que ho necessitin puguin recórrer de forma autònoma, no?, aquesta caixa.
Les actuacions directes del programa inclouen informació, orientació i acompanyament als joves en la recerca de feina. També es definiran itineraris formatius motivadors.
S'ofereixen sessions individuals i grupals per millorar l'accés al mercat laboral, dissenyar currículums i conèixer les eines i tècniques de recerca de feina. El programa també contempla la possibilitat de mobilitat internacional per ampliar les oportunitats educatives i laborals dels participants.
A més, aposta pel treball en xarxa.
La meva figura està a Can Genís. Hi ha un espai on poder fer un acompanyament en aquesta cerca del propi objectiu i de posar totes aquestes eines necessàries per arribar-hi. Per tant, també es treballarà molt en xarxa dintre del municipi. Es treballarà amb centres educatius. Uh-huh. Es faran sessions informatives del programa, s'està treballant també amb les diferents entitats.
El programa també inclourà tallers grupals als instituts perquè tots els joves tinguin les eines per decidir els seus estudis posteriors o sàpiguen on dirigir-se per buscar feina. Es vol donar estabilitat a la figura del personal orientador de manera que es pugui dissenyar estratègies per promoure la continuïtat formativa en un termini de 3 anys segons un procés de cooperació i coordinació. El programa l'organitzen l'Ajuntament de Palafrugell, promogut i impulsat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu FCMS de Catalunya 2021-2027.
Doncs ja ho sabeu, joves que busquin feina o que hagin hagut d'abandonar els estudis, doncs a través de la Nadine Marsh, que és la tècnica d'ocupació juvenil, buscaran vies per intentar, doncs, reconduir la situació. En un parell de setmanes, els carrers de molts municipis del Baix Empordà s'omplen de rues i celebracions plenes de rauxa i disbauxa. És el carnaval que ja s'està preparant al Baix Empordà. Paula.
El carnaval és una festa molt esperada per les diferents colles, ja que per fi podran mostrar tot allò que porten preparant des de fa mesos. Hem parlat amb algunes comparses de la comarca per saber si ja ho tenen tot a punt per concursar. municipals, amb l'objectiu de diferenciar-se dels grans rues de la Costa Brava, tornarà a obrir la temporada de carnavals al Baix Empordà el cap de setmana del 3 i 4 de febrer. La colla Carmània és una de les impulsores del carnaval en aquest poble i la seva presidenta, la Marta Perpinyà, ha comentat que les inscripcions per participar a la Rua de Pals es van obrir dilluns passat i de moment hi ha 9 comparses apuntades. El següent cap de setmana arriba la gran festa i la majoria de les localitats celebraran el seu popular Carnestoltes. El dia 10 de febrer tindrà lloc la Gran Rua de Platja d'Aro amb un total de 78 colles de 14 poblacions diferents. La presidenta de la Federació de Colles de Carnaval del municipi, la Judit Seguro, ha avançat alguns canvis i novetats d'aquesta edició 2024.
Bueno, com a novetat, que aquest any la Federació de Colles ha decidit que la botifarrada l'organitza la Federació. Està oberta a tot el públic i és una botifarrada popular, però a diferència d'altres anys, aquest any la fem nosaltres. I el pregó, que normalment sempre era a les 12:30, aquest any és a la 1, el dijous.
Aquest any Sant Feliu de Guíxols també compta amb una federació de colles locals, ja que fins ara les colles s'agrupaven com una associació.
La seva secretària, la Glòria Romero, ha exposat què significa aquest canvi administratiu.
No, que al final som diferents grups, és a dir, abans érem com una única associació, val? I hem aconseguit que ara som independentment, doncs, quan vol ser de federacions, doncs es permet fer federació amb, per exemple, amb Santa Cristina, amb Platja d'Aro, ens dona lloc a poder fer altres coses amb altres grups.
En concret, la federació està formada per 20 colles i esperen que aquesta nova agrupació ajudi a organitzar activitats amb altres colles de la comarca. D'altra banda, dimarts van realitzar les inscripcions i s'espera que acudeixin al municipi unes 60 colles. A més, Romero ha avançat que durant la rua hi haurà food trucks a la carretera de Girona perquè les persones assistents puguin menjar o beure quelcom.
Clar, és evident que les protagonistes del carnaval són les colles.
La Verònica Marquès, cap de colla dels Quatre Gats de Sant Feliu de Guíxols, comenta que enguany han apostat per fer una disfressa innovadora, la qual esperen que tingui els resultats en les puntuacions.
Mira, ara tot just fa uns dies vam entrar les disfresses, que ja les tenim a punt, perquè la gent, bueno, s'acabi de posar res als quatre detalls i, bueno, acabant els complements, com el tocat, i, bueno, els quatre detalls que nosaltres fem a taller, bueno, tot fet a mà. Llavors, clar, ara, apurant aquests últims dies i amb molta feina a tope.
Una altra colla que desfilarà en el Carnaval 2024 és Quins han redrat de Castell d'Aro, la qual encara està ultimant els preparatius de la carrossa dedicada aquest any al Nadal.
Nosaltres fem carrossa gran i estem a tope ara, que queda molt poc, 3 setmanetes com aquell que diu, i que anem, que normalment anem 2 dies entre setmana i els dissabtes. I estem a tope, pues, preparant a contrarrellotge, perquè aquest any és tan aviat el carnaval que vam començar d'hora, a l'octubre o així, però bueno, encara falta una mica.
Aquesta colla castellarenca, formada per unes 120 persones, participarà a la Rua de Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro. A més, com a novetat, volen intentar anar als carnavals d'Olot com a comparsa. I tampoc es perdrà en la celebració la colla 15-20 de Palamós, que a part de participar al seu municipi, també acudiran a Sant Antoni de Calonge.
Dues pastisseries de Palafrugell, en aquest cas, dues pastisseries del Baix Empordà, formen part de la llista de les 50 millors pastisseries de Catalunya. Són Gou Pastisseria de Palafrugell i Maison Marcel de Sant Feliu de Guíxols. En aquest cas, la Gou Pastisseria és una incorporació d'aquest any en la llista dels premis Fava de Cacau a les 50 millors pastisseries de Catalunya que s'han anunciat a Sant Vicenç dels Horts en el marc de la Mostra Internacional Pastisseria 2024 d'aquest cap de setmana. Com dèiem, aquesta incorporació és el projecte que va arrencar l'any passat a Palafrugell, la Gou Pastisseria de la palafrugellenca Ruth Gou, una de les joves promeses del món de la pastisseria. Va estudiar a l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona, entre altres, ha estat responsable del màster de pastisseria de restaurant i cuina dolça del Basc Culinary Center i l'abril del 2023 va obrir el seu primer establiment, en concret, dins de la cafeteria Nareta de Plaça Nova amb Benara Ferrarons. Ara, com dèiem, entra a la llista de les 50 millors pastisseries, l'acompanya el Maison Marcel de Sant Feliu de Guíxols. L'any passat vam poder parlar amb ells quan es va fer aquest anunci. I dins de les comarques de Girona també hi són la Casa Cacau, la pastisseria Praliner i la pastisseria Tornés de Girona, la Sal de Banyoles i també la Menuda de Banyoles o la Ferrer Xocolata d'Olot. Moltíssimes felicitats a totes i en especial a la Maison Marcel i a la Ruth Gou. I encara parlant de gastronomia, en aquest cas de vins i de cultura, una vintena de persones han participat a la primera jornada Art i Vi del Museu de la Pesca, una jornada que forma part del nou programa Desconnecta amb el Museu de la Pesca, un programa que vol potenciar la cultura i la gastronomia en un espai especial com és l'Espai del Peix i poder desconnectar del dia a dia.
L'estrena del programa va tenir lloc el passat dissabte 20 de gener amb la primera sessió de l'Art en Vi, que juntament amb les degustacions literàries són les dues activitats que s'inclouen dins aquesta proposta de desconnexió. En aquesta activitat, on es transmeten els valors de la mar i de la pesca a través de l'art, el públic pot iniciar-se en l'art de la pintura mentre es degusten vins de la zona amb l'assessorament de l'artista i exarmador Lluís Rodríguez. Aquest any l'Art en Vi continuarà amb dues sessions més. La segona tindrà lloc el 24 de febrer i la tercera i darrera el 23 de març. Totes elles de 5 a 7 de la tarda a l'Espai del Peix. L'altra activitat que forma part de Desconnecta amb el Museu de la Pesca són les degustacions literàries, que es farà un cop cada trimestre a l'Espai del Peix. La primera sessió es farà el 23 de febrer a les 7 de la tarda amb l'escriptora de Les Calces al Sol, Regina Rodríguez, i el xef Quim Caselles. L'objectiu és combinar la literatura amb la gastronomia i impulsant una manera de desconnectar fent allò que més agrada i, a la vegada, un mètode per connectar amb el museu a través de la literatura i la gastronomia. Les entrades per poder participar de qualsevol de les dues activitats incloses en el programa Desconnecta amb el Museu de la Pesca es poden adquirir mitjançant el web o bé directament a la botiga del Museu de la Pesca ubicada al Port Pesquer de Palamós.
I una altra notícia també important a nivell cultural a casa nostra per la rellevància i pel fet que tenen dos museus molt importants, que són importants a nivell de difusió de la cultura al Baix Empordà, és la Fundació Vila Casas, que té nova presidenta, és Montserrat Pasqual Samaranch, és la vídua de Vila Casas, que relleva Antonio Sagnier, fins ara president, que ha deixat la Fundació després de 32 anys al patronat i 23 com a patró.
La decisió s'ha pres un cop acabat el procés de transició arran de la defunció d'Antoni Vilacases el passat mes de setembre. El patronat de la Fundació agraeix la tasca d'Antonio Sagnier, que n'ha estat president els últims mesos i abans del traspàs de Vilacases n'era el vicepresident.
I la segona edició del Correpoble vol arribar als 1.500 participants. És l'edició que es farà el 23 de març del 2024 i els participants podran gaudir del paisatge entre vinyes que ofereix Calonge i Sant Antoni, ja que el recorregut passarà per diversos cellers del municipi, entre altres espais.
Els 10 quilòmetres i els 159 metres de desnivell positius de l'edició d'enguany del Correpoble passaran per racons tan emblemàtics com el Castell de Calonge, el Parc de Sant Julià o diversos cellers del poble. Ho explica el tècnic d'esports de Calonge i Sant Antoni, David Vallès.
Per tant, és el que hem comentat al principi, un circuit de 10 quilòmetres, apte i assequible per tothom, i per poder gaudir dels indrets més idíl·lics i més macos de Calonge i Sant Antoni.
Tal com va passar en la primera edició, que es va celebrar a Palamós, el Correpoble és una prova d'equips on cada corredor i corredora representa el seu municipi, lluitant pels seus colors. Tots els municipis de la comarca hi estan representats amb unes samarretes: Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Calonge i Sant Antoni, Palamós, Begú, Palafrugell, la Bisbal d'Empordà, Torroella de Montgrí, Pals i la resta de municipis sota el paraigua del Consell Esportiu del Baix Empordà.
En l'edició passada van superar els 1.300 participants.
Sí, i aquest any, segons el director del Consell Esportiu del Baix Empordà, Xavier Gamero, volen superar aquesta xifra. Cal recordar que alguns d'ells eren de fora de la comarca.
I, com us deia abans, van venir participants de més de 90 poblacions de tot Catalunya i de fora de Catalunya. Vam tenir algun participant de França, algun participant de Madrid i fins i tot un participant d'Estats Units que estava vivint allà i va aprofitar que estava de vacances i va venir a fer el Correpoble. Però com veieu, no és només una festa de l'esport a nivell de Baix Empordà, sinó que ho volem obrir a tothom que vulgui venir a participar i que participi amb el poble que més li agradi, que estiuegi, o amb la samarreta, com veieu aquí, la samarreta que més li agradi, que també és una altra opció.
Les inscripcions, que es van obrir a principis d'aquest mes de gener, estan limitades a 1.500 participants. De moment, tal com destaca Xavier Gamero, ja s'han inscrit unes 700 persones a l'edició d'enguany, tot i que esperen superar la xifra de l'any passat. A la classificació general es té en compte la classificació dels 35 primers corredors i corredores de cada municipi. Com en l'edició anterior, el municipi guanyador s'endú la Copa Corre Poble, que porta les cintes del color de tots els pobles i s'acaba exhibint durant tot l'any a l'Ajuntament del Poble Vencedor. D'altra banda, el municipi que queda en darrera posició rep la cullera de fusta del Corre Poble. A l'edició 2023, el municipi guanyador va ser Palamós i Begur es va quedar amb la cullera de fusta.
Doncs aquest Corre Poble que, com dèiem, torna el pròxim 23 de març del 2024 amb les inscripcions ja obertes, i avui parlem amb l'organització del Corre Poble. Concretament amb el director del Consell Esportiu del Baix Empordà, Xavier Gamero, bon dia.
Hola, bon dia.
Enguany, espereu arribar als 1.500 participants. Ja, com dèiem, des de principis de mes, que ja està oberta les inscripcions. És factible arribar-hi?
Sí, nosaltres esperem que sí. L'any passat, en qüestió un mes i mig, vam poder cobrir aquestes 1.000 places que teníem obertes l'any passat. Vam obrir fins a 300 més i en 4 dies vam acabar d'omplir. Esperem aquest any, ara acabar de fer l'estirada després d'aquesta presentació de roda de premsa en el qual es va explicar una miqueta el recorregut, que també hi havia molta gent que estava esperant que s'expliqués doncs quin seria el recorregut, no? Doncs esperem ara poder fer aquesta estirada i arribar fins a aquest objectiu que tenim nosaltres marcat, que és els 1.500 participants.
Si s'arriba als 1.500, es podrà tornar a ampliar o no?
Si s'arriba abans del previst, nosaltres com a tècnics d'esports farem una reunió pertinent per a veure si és factible o no poder ampliar les places.
Uh-huh. Fins quan hi ha temps per inscriure-s'hi?
A veure, hi ha com dos períodes de temps. Sobretot és, el que és important és saber que hi ha una data límit en el qual nosaltres garantim la samarreta del Corre Poble, que és el 12 de febrer. Uh-huh. Sobretot, més que res, pel tema de confecció de les samarretes, perquè són samarretes especials per a aquesta cursa. No és una samarreta normal i corrent que hi pugui haver un estoc, sinó que cada any nosaltres anem renovant i, per tant, doncs, tenim aquest marge, aquest període de temps. Ara sí que hi ha dos períodes, que és fins al 3 de febrer hi ha uns preus, i a partir del 3 de febrer fins a acabar inscripcions n'hi ha un altre.
Quins són aquests preus?
Però sí que és important que recordin la data del 12 de febrer, que és la data límit en la qual nosaltres garantim que tothom tindrà aquesta samarreta. Uh-huh. Els preus, fins al dia 3 de febrer hi ha dos tipus d'inscripcions. Hi ha la inscripció que la persona que havia participat l'any anterior doncs i participa amb la mateixa samarreta doncs té un preu de 8 euros, perquè ja té la samarreta de l'any passat i participa amb la samarreta de l'any passat, sí? I amb el poble de l'any passat, i per tant després hi ha aquells que volen participar de nou, doncs el preu és de 15 euros. I aquells que han participat, per exemple, en l'edició anterior, però volen participar en una altra població, en una altra samarreta, perquè els hi fa gràcia per tenir diferents samarretes i així, el preu també és de 15 euros. Uh-huh. I després passaríem amb la segona part, a partir d'aquella data, que els preus serien, doncs, el mateix, serien en comptes de 8 en 10 i en comptes de 15, 18.
Expliquem-ho, perquè el Corre Poble és aquesta cursa que ara arriba a la segona edició, la cursa en què els diferents pobles del Baix Empordà competeixen entre ells, no? És com defensar els colors de cadascun dels pobles.
Sí, correcte, el lema és aquest, defensa els colors del teu poble. La idea era fer una cursa popular, de caire popular, una festa de l'esport, en el qual doncs, cada participant pugui córrer pel seu municipi. En aquest cas, doncs, hi ha 10 municipis representats amb la seva samarreta, perquè són els 10 municipis que tenen tècnic d'esports. En aquest cas, tot va sorgir la idea de la taula comarcal d'esports, en el qual hi participen tots els tècnics d'esports de la comarca. I després nosaltres, com a Consell Esportiu del Baix Empordà, acollim tots aquells ajuntaments que no tenen tècnic d'esports. Per tant, la nostra samarreta, diguem, del Consell Esportiu, és la lila que hi posa Corre Poble, i a darrere tenim el nom de tots els municipis del Baix Empordà que no tenen tècnic d'esports perquè se sentin representats.
Uh-huh, entesos. Quins són aquests municipis?
Els municipis que estan representats,
sí,
hi ha Sant Feliu de Guíxols, uh-huh, Santa Cristina d'Aro, Castellplatja d'Aro, S'Agaró, Sant Antoni de Calonge, Palamós, Pals, Begur, Torroella, la Bisbal, Palafrugell i el Correpoble, que és Consell Esportiu del Baix Empordà, que representem a la resta de municipis.
Va, molt bé.
En aquestes 11 samarretes que tenim en el, per poder participar dintre del, del Correpoble.
Uh-huh. I, per tant, entenc que la idea també és que cada any no, vagi, la, el Correpoble vagi canviant de municipi, no? Si no m'equivoco, l'any passat va ser a Palamós?
Sí, l'any passat es va fer a Palamós. La idea és que un cop acaba la cursa, val? Es fa el sorteig de quin serà el nou municipi on es celebrarà el Correpoble. Es fa allà mateix. Un cop acabada la cursa, tenim una com una urna, un canti molt gros, en el qual nosaltres posem totes les butlletes de tots els municipis i escollim, amb una mà innocent, escull el municipi on es farà l'any anterior. En aquest cas, doncs, va tocar Calonge Sant Antoni. Veurem aquest any. Un cop acabi la cursa, se sabrà exactament on es farà l'any que ve el Correpoble.
Uh-huh. I com es determina el poble guanyador, en aquest cas, de la cursa? És a dir, el poble de qui arribi primer o...
No, en aquest cas, nosaltres
conjunt.
El que valorem és els 35 primers corredors, corredores, de cada municipi, i puntuen de la mateixa manera. Quin és el problema que podem tenir? És que hi hagi algun poble que no arribi aquests 35 corredors. Doncs després nosaltres fem el tall en allà on el poble que té menys corredors o corredores, doncs marquem aquell número que són tots els que puntuaran. Va. En aquest cas, l'any passat, per exemple, van puntuar més les noies que els nois, perquè hi havia algun municipi que tenia més noies corrent que nois. I, per tant, doncs, el tall dels nois, si m'equivoco, em sembla, l'any passat, ho dic de memòria, doncs vam tallar 19 i les noies vam tallar 35.
Qui va guanyar l'any passat, per cert?
L'any passat va guanyar Palamós.
Val, sí, són el rival a batre aquest any, Palamós, eh?
Eh?
Que són el rival a batre aquest any, també.
Sí, aquest any seran el rival a batre, sí, sí.
La cursa es farà a Calonge. Explicàvem ara fa un moment que bueno, hi haurà molt de pes de les vinyes i dels cellers de Calonge, no?
Sí, perquè la idea del circuit del Correpoble és ensenyar a la gent que ve de fora allò que poder no estar tan acostumat a veure. Com són, en aquest cas, Calonge, que són les vinyes, tots els tres cellers amb els que passarem, no? I tota aquesta zona més poder desconeguda per la gent de fora de Calonge i Sant Antoni, i creiem que és una oportunitat que ofereix el Correpoble de mostrar a la gent que ve de fora doncs, allò que no és tan conegut. No és tan conegut com les platges de Sant Antoni o tot el casc urbà, no? que poder és una mica més conegut per tothom. Però en aquest cas sí que sortim pel casc urbà, però després ja ens endinsem una miqueta més per la part més de Gavarres i tota la zona aquesta de vinyes, que és superbonica i que, per tant, jo crec que tota la gent que vingui gaudirà molt del recorregut i crec que quedarà molt sorpresa de tot el paisatge que té la part interna, en aquest cas, de Calonge.
Són 10 quilòmetres, no?
10 quilòmetres de recorregut amb un nivell mitjà-baix. Un desnivell que vam presentar ahir el vídeo del recorregut d'uns 150 metres, per tant és un desnivell que ho pot fer tothom, caminant, corrents, marxa nòrdica. També tenim pensat doncs, una part que sigui adaptada per gent que pugui tenir algun tipus de discapacitat, que pugui venir a fer-lo, perquè creiem que és un repte que ens vam posar l'any passat i ara hi estem acabant de treballar. I, per tant, doncs, creiem que pot ser una festa de l'esport i que tothom pugui venir a participar, que això és el que ens interessa a tots els que organitzem el Correpoble.
Sí, no, perquè més enllà d'aquesta competició, dèiem Palamós, el rival a batre, però també és una forma de cohesionar, no?, els diferents municipis del Baix Empordà i sobretot aquests 10 que tenen samarreta, no?, que es cohesionin entre ells, que defensin els colors del poble, però també alhora posar en comú tota la població del Baix Empordà amb l'esport.
Sí, correcte. És un dels objectius que tenim nosaltres, aquesta cohesió, aquesta població activa del Baix Empordà que faci activitat a través de no només el dia de la cursa, sinó que també a diferents municipis es fan entrenaments pre-Correpoble de cada municipi. Bueno, en els diferents municipis que poden, doncs poden fer entrenaments. És una manera de mantenir aquesta gent activa i que pugui venir en el Correpoble preparada per poder fer-la caminant, corrigents, o de la manera que ells puguin fer-ho cadascú dels que venen a participar. I el que dèiem és això, al final l'ambient que es va generar l'any passat amb aquests ostres, tu portes la samarreta de Santa Cristina, jo també, poder no ens havíem vist i ara doncs comencem a tenir una mica més de contacte, no? aquesta cohesió social, no? que va generar la cursa del Correpoble, doncs, crec que l'ambient va ser super divertit, super maco, i creiem que bueno, hem de continuar seguint amb aquesta línia perquè és molt important.
Uh-huh. Has dit que bueno, la gent que no vulgui anar, diguem-ne, a competir també la pot fer caminant?
Sí, no hi ha problema. Val. Es pot fer caminant, es pot fer corrent, l'únic que no es pot fer és amb un vehicle de tracció, amb un patinet, amb una bicicleta, uh-huh. però... per la resta ho poden fer com vulguin. Mm. Sí que està dirigida a majors de 12 anys, més que res perquè són els 10 quilòmetres i perquè vam decidir que a partir d'aquesta edat és la que creiem que per la condició física que pot tenir un nen d'aquesta edat, segurament hi haurà que podran tenir, que podran fer-ho més petits, però vam decidir a partir d'aquesta edat. I per tant pot venir el pare, la mare, els fills a fer la cursa i fer una cursa en família, que creiem que també és molt important aquestes activitats familiars que avui en dia tothom va una mica al cap de setmana i està pendent del seu partit, i crec que aquestes activitats també són per gaudir en família.
Com va sorgir la idea del Correpoble? Es vau inspirar en una altra comarca o som pioners en aquest cas?
A veure, en aquest cas nosaltres com a taula comarcal d'esports, en el qual hi ha els tècnics d'esports dels diferents ajuntaments i el Consell Esportiu, sí que ja estàvem fent des de fa uns quants anys, des d'abans de la pandèmia, estàvem fent activitats de formació. I va sortir la idea de dir, anem una miqueta més enllà i intentem fer alguna activitat en la qual puguin participar tots els municipis. Va sortir la idea d'aquesta cursa. Vam agafar la idea també una miqueta del que es feia a Barcelona, que hi havia el Correbarri, fa uns quants anys, i li van donar una volta amb el tema de les samarretes, amb una mica la filosofia de la cursa, etcètera, etcètera. I a partir d'aquí doncs, vam començar a treballar-hi i va sortir la idea del Correpoble, vam buscar una persona que ens pogués fer el disseny de les samarretes, i bueno, tot al final va anar lligant i s'ha transformat en el que avui en dia és el Correpoble.
I per tant,
sí que és el que deies tu, sí que és una idea una mica pionera en aquí no vaig emportar en aquest sentit, no? Però sí que vam agafar la idea de dos o tres curses que ens agradaven, no? I els vam com la vam reinventar una miqueta en aquest sentit, però sí que és pionera en el Baix Empordà i bueno, esperem que si hi ha altres comarques que estan interessades en fer-ho, doncs que ho puguin fer sense problema.
Uh-huh. I també això, ara toca exportar-ho, no? Potser també.
Sí, bueno. Sí que se'ns ha posat en contacte Secretaria General i així per poder intentar fer-ho amb altres municipis, però clar, el problema i avantatge del Correpoble és la manera com s'organitza, perquè aquí estan implicats tots els ajuntaments i hi ha d'haver un treball en xarxa de tothom. A partir d'aquí és aquest treball en xarxa el que poder és el que nosaltres aquí ho tenim molt treballat, però potser en altres llocs és més complicat per la idiosincràsia de cada comarca o de cada lloc on es vulgui fer.
Clar que sí. Doncs res, escolteu, inscripcions obertes i, com dèiem, mitjans de febrer, aquesta data, és a dir, és 12 de febrer com a data que la gent hauria de mirar d'estar inscrita abans del 12 de febrer per poder-se garantir la samarreta, però després continuaran les inscripcions, no?
Sí, les inscripcions continuaran obertes igualment i nosaltres després igualment els hi farem arribar la samarreta a tota la gent que no l'hagi pogut aconseguir. La idea nostra, com a cada ajuntament i com a Consell Esportiu, és tenir les samarretes suficients per poder que no hi hagi ningú que es quedi sense samarreta aquell dia de la cursa. Però nosaltres intentem ajustar una miqueta la comanda que podem fer de samarretes perquè la gent s'apunti abans d'aquest dia per poder ajustar al màxim el nombre de samarretes.
Mm-hmm. Doncs hem parlat amb el director del Consell Esportiu del Baix Empordà, Xavier Gamero, sobre el Correpoble, aquesta segona edició de la cursa del Baix Empordà, que arriba el 23 de març d'aquest any 2024. Moltíssimes gràcies i ens acomiadarem. És massa evident, però mira, m'ha vingut de gust posar córrer entre els gossos. Xavier Gamero, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Adéu. Doncs són els gossos, corren amb Macaco també, i ara de seguida ja tenim preparat en Martí Seguer per parlar de tecnologia i d'oci digital. Corren imatges que no se'n van. I ploren pels carrers, ploren com gotes d'aigua, senyora, aquells que ja no
paraules que no s'esborren, imatges que no se'n van. I ploren, ploren pels carrers, ploren com gotes d'aigua s'enyoren, aquests que ja no es veuran.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Martí Seguer, bon dia.
Hola, bon dia.
Parlem de tecnologia i d'oci digital i avui comencem explicant que Vueling implementarà un sistema de reconeixement facial per accelerar l'embarcament a l'aeroport del Prat.
Doncs sí, Vueling ha anunciat la posada en marxa d'un nou sistema de reconeixement facial que permet gestionar els processos d'embarcament dels vols únicament amb el rostre dels viatgers. La nova tecnologia es troba operativa des del passat mes de novembre en 5 aeroports de l'estat espanyol, el de Barcelona, el de Madrid, el de Palma, el de Menorca i el d'Eivissa, i durant les pròximes setmanes la companyia preveu ampliar els aeroports de Tenerife Nord i de Gran Canària.
I què permet fer això?
Doncs mira, la nova tecnologia és d'un d'ús voluntari i pels passatgers els permet digitalitzar tot el recorregut burocràtic necessari per agafar un vol. Per fer-la servir, els usuaris s'han de registrar a través d'una aplicació en el moment que fan el checking i això els permetrà, durant la primera fase, superar els controls de seguretat i una sèrie de portes d'embarcament d'aquests vols nacionals i internacionals seleccionats. El registre de l'aplicació només s'ha de fer per primera vegada, és a dir, quan voles per primera vegada. Els viatges posteriors només caldrà donar permís al reconeixement facial i després podràs fer el check-in.
Home, pinta bé perquè accelera una mica la cosa, no?
Doncs sí, el sistema és el resultat d'una prova pilot que es va desplegar durant el 2021 a Barcelona durant mig any i els passatgers del vol Barcelona-Màlaga podien optar per fer servir aquesta versió preliminar. Els estudis demostren que aquesta prova pilot podrien estalviar un 45% del temps que inverteixen els passatgers en fer servir, en fer tot aquest procés que hem de fer quan anem als aeroports.
Clar, perquè arribem i tot es fa molt manualment, llavors d'aquesta manera tot l'embarcament només mirant a una càmera que et detecti, suposo que amb l'iris o amb reconeixement facial o el que sigui, s'acceleraria una mica. Espero que això ajudi a millorar la puntualitat dels vols.
Esperem.
Esperem.
Sí.
Seguim parlant d'avions, perquè als Estats Units la NASA ha presentat el seu avió experimental que és capaç de volar a velocitats supersòniques sense fer soroll.
Efectivament, sí, la NASA ha mostrat al públic el seu avió X-59 fruit de la col·laboració amb la companyia Lockheed Martin, que té previst fer el seu primer vol aquest mateix any. Es tracta d'una aeronau que pot superar la barrera del so sense caure en el boom característic que molesta a les poblacions sota el seu pas.
Això, clar, això vol dir que va més ràpid que la velocitat del so,
sí.
I és, normalment és el que sentim a vegades un soroll com molt, molt fort, no? Allò, aquell soroll que suposa, sí, el fet d'accelerar més que la velocitat del so.
Sí, quan es trenca aquesta barrera.
Que
sí,
tu,
sí,
vas més ràpid, o sigui, tu vas més ràpid i estàs deixant el so que estàs generant, l'estàs deixant darrere.
Correcte. No?
I com ho fa? Quin és el secret d'aquest avió silenciós?
Doncs mira, el secret està en el seu disseny. L'X-59 té un fuselatge llarg i prim com un bec d'una cigonya, que li permet evitar l'acumulació d'aquestes ones sonores. A més, té unes ales compactes, un motor situat a la part superior i una cabina del pilot sense finestra frontal.
Com?
Sí, sí, sí. El pilot es guia per les imatges que li ofereixen unes càmeres de realitat augmentada situades al fuselatge.
Ai.
Sí. Amb aquesta forma, l'avió pot volar 1,4 vegades més ràpid que la velocitat del so, és a dir, uns 1.500 km per hora, produint només un lleuger sospir.
Ai, doncs, bé, bueno, tècnicament és interessant, perquè, clar, quin és l'objectiu del projecte? Què busca la NASA amb aquest avió?
Doncs l'objectiu és obrir camí a una nova generació de vols comercials supersònics que puguin reduir a la meitat aquestes rutes. Per exemple, la ruta de Nova York a Londres la faries en només 3 hores.
Bueno, bé, pim-pam, clar, sí. Ara mateix deuen ser prop de 10 hores, sí, ben bones. Sí.
I és per això que la NASA compartirà amb els reguladors aeris i amb la indústria les dades i les tecnologies que se'n puguin obtenir d'aquesta missió. Durant aquests propers anys, l'X-59 sobrevolarà determinades ciutats dels Estats Units per recollir les impressions dels habitatges sobre els vols supersònics i silenciosos. I la idea és demostrar que són possibles i que beneficiaran els viatgers a un futur.
Mm-hmm. Molt bé. Ara parlem de ChatGPT, perquè aquesta companyia ha decidit seguir els passos d'Apple i Android i ha obert la seva pròpia botiga d'aplicacions.
Doncs sí, efectivament, ChatGPT ha decidit donar un pas més enllà en la seva estratègia de negoci i ha obert la seva pròpia botiga d'aplicacions. Aquesta decisió sembla ser una resposta a l'èxit que ha obtingut Apple amb el seu model de botiga d'aplicacions. De moment, només està disponible per subscriptors de ChatGPT.
I què podem esperar d'aquesta botiga d'aplicacions? Quin tipus d'aplicacions hi trobarem?
Doncs encara no tenim tots els detalls, però sembla que la botiga d'aplicacions de ChatGPT oferirà una àmplia varietat d'aplicacions des de jocs fins a eines de productivitat. A més, es preveu que la botiga compti amb un sistema de valoracions i de ressenyes que permetrà als usuaris compartir les seves opinions sobre les aplicacions.
Uh-huh. Quines aplicacions hi veiem? Si ara hi entréssim, jo és que no soc subscriptor de ChatGPT, però si hi entrés, quines aplicacions veuria?
Doncs mira, la botiga recomana aquests dies, per exemple, una aplicació creada que es diu All Trails sobre senderisme. El procés de cerca és similar a la pròpia app original, però fent les preguntes a ChatGPT perquè et doni amb la ruta adequada.
És a dir, en lloc de tu buscar, jo què sé, entres a aquesta aplicació de senderisme i busques la ruta per pujar al Puig d'Arques, li preguntaries escrit, no? Com puc pujar al Puig d'Arques?
Exacte, sí, sí. Va. I seria ChatGPT amb el seu motor, diguéssim, el que buscaria la
ruta. Hi ha algunes altres aplicacions?
Sí, també destaquem altres aplicacions com CodeTutor, que serveix per programar amb un ajudant, o Consens, per cercar articles acadèmics, o Books, per demanar recomanacions sobre llibres i literatura.
Fantàstic, molt bé. Ara parlem de Google, que ha decidit avançar-se a l'entrada en vigor de la nova llei de mercats de la Unió Europea.
Sí, per això ha anunciat un nou procediment per permetre als usuaris desvincular els serveis individuals i gestionar millor les seves dades. Com ja sabeu, la nova llei afecta els 6 gegants del sector, incloent-hi Google, i busca regular les pràctiques de les anomenades empreses guardianes de l'accés. Google, conscient del poder de personalització a través de la vinculació dels seus serveis, ofereix ara als usuaris la possibilitat de decidir quins d'aquests serveis volen mantenir enllaçats i quins prefereixen desvincular-los. Aquesta decisió arriba un mes i mig abans de la nova entrada en vigor de la llei.
Val, això segur que és un missatge que molts dels que ens esteu escoltant l'han rebut, no? Google demana quins serveis vull que estiguin interconnectats i quins no.
Sí, i això pot ser útil per controlar millor les dades i decidir com es comparteixen entre els diferents serveis. Si decideixes mantenir alguns serveis enllaçats, com la cerca, el YouTube, els serveis d'anuncis, el Google Play, el Chrome... Mm-hmm. I el Google Maps, per exemple
sí.
Podràs gaudir de la personalització que aquesta vinculació proporciona. No obstant això, si optes per desvincular-los, doncs hauràs de considerar que algunes funcions que estan enllaçades entre elles podrien veure's afectades.
Molt bé, o sigui, per exemple, que si la informació que jo busco al Chrome, després també em surti al Google Maps per dir alguna cosa, no?
Exacte.
I això busca una mica aquesta privacitat, no?
Exacte.
Potenciar la privacitat. Bé, és una qüestió que ja ha arribat a molts mòbils i a moltes webs de Google dels usuaris que estiguin navegant aquests dies. Vull dir que ja sabeu de què va una mica això, perquè sí que és cert que quan ho veus et sobta una mica.
Sí,
no?
Sí.
Que dius, què m'estan dient aquí? I respons una mica allò... Continua. Bueno, és important, perquè hi ha gent que valora més la seva privacitat, però, per exemple, en el meu cas, doncs jo prefereixo la comunitat que em genera, doncs que tot
l'entorn, no?
Tot el que m'ofereix Google estigui vinculat, no?
Vinculat i connectat.
Molt bé.
Bé, doncs...
Tu què has fet? Has acceptat o no has acceptat?
Jo he acceptat que estigui tot vinculat.
Que estigui tot vinculat.
Sí, sí. De fet, es pot modificar posteriorment.
Ah, sí? Després ho puc canviar?
Sí, després ho pots canviar.
Ah, bueno. de moment.
I això ho veurem amb altres serveis, eh? Ara ho dona Google, però...
Sí, per exemple, WhatsApp i Facebook, o Instagram i...
Sí, algunes d'aquestes...
hauran d'estar afectades,
hauran d'estar afectades, i en el proper mes veurem que ens ho pregunten almenys.
Molt bé. Jo moltes vegades dono gràcies de viure a la Unió Europea i que aquí hi hagi aquesta regulació, almenys en l'últim mandat de l'última comissió i l'últim Parlament Europeu. S'han posat bastant les piles en aquesta línia i és d'agrair, no?
Sí, almenys per la privacitat dels usuaris és d'agrair. A les companyies no els agrada tant perquè hi perden diners.
Com que no els guanyo jo aquests diners.
Exacte, i els hi costa implementar les solucions o les normatives, però bé. Això ens crea una mica de retras, diguéssim, per exemple, trets... De...
Sí, però ja se n'han acabat sortint.
Li ha costat una mica més entrar.
Però... Bueno, l'altra cosa, per exemple, amb tot el tema de cookies i privacitat, ara, si entreu a mitjans de comunicació per internet, l'avís de cookies, ara ja hem parlat de la possibilitat de pagar perquè garantir 100% la privacitat, i els mitjans et diuen, mira, si pagues 0,30 cèntims, aquesta navegació que facis per aquí no et recolliré cap de les teves dades. Bueno, això és perquè estem a la Unió Europea.
Sí, sí, sí. Efectivament, va de cara a l'usuari, sí, sí.
Val, molt bé. Sí, sí. Doncs Martí Sagué, moltíssimes gràcies.
Molt
bé. Una setmana més parlant de tecnologia i d'oci digital.
Adéu, bon dia.
Adéu. I abans d'acabar, hem de felicitar, evidentment, en Quim Ferrer, que és regatista del Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols, que ha quedat subcampió d'Espanya d'Ilka 4 a la Copa d'Espanya, que es va fer ara els últims dies al Reial Club Nàutic de València.
Amb aquest resultat, l'esportista de 16 anys s'ha classificat pel Campionat Europeu de la classe Ilka, que tindrà lloc del 5 al 12 d'abril a Isola, Eslovènia. La seva companya d'equip, Mireia Garriga, va quedar sisena classificada a la categoria sub-16 femenina i també l'acompanyarà a l'europeu. La Copa d'Espanya diu que va plegar 143 embarcacions d'arreu de l'Estat. El Club de Sant Feliu hi va participar amb 4 esportistes, Quim Ferrer, Mireia Garriga, Sofia Constans i Ènia Pallí. Tots 4 estan classificats entre els 21 millors regatistes del rànquing català. El campionat va estar marcat per les condicions meteorològiques extremes, amb un primer dia amb vents forts d'entre 20 i 25 nusos, pluja i onades de fins a 2 metres d'alçada que van permetre a l'organització celebrar 3 proves. El regatista Quim Ferrer va aconseguir situar-se en segon lloc de la classificació general provisional, aconseguint uns parcials de 3-1-2 a les proves del dia, empatat amb el canari Alfonso Pérez de Recife, que liderava la classificació. El segon i tercer dia de campionat van estar condicionats per la manca de vent, que només va permetre celebrar una prova amb un vent de 7 nusos d'intensitat.
I ens acomiadem fent un últim repàs a la previsió del temps amb en Marc Vilà.
Avui dimarts tornarà a ser una jornada de contrastos. Estem davant d'un dia que tindrà poca transcendència a la meteorologia. No esperem més notícies que l'estabilitat i l'anticicló. Les temperatures tindran molt contrast entre les que estem tenint en aquest moment del matí, que s'estan marcant les mínimes i amb les màximes. Les boirines i les males visibilitats també seran un aspecte a comentar del dia d'avui. Així també, poca circulació d'aire que ens suposa tenir les pressions amb valors anticiclònics. Per demà i pels propers dies, tranquil·litat, absència de pluja i temperatura, sobretot les diurnes, que esperem que progressivament vagin a l'alça.
Gràcies, Marc Vilà. Nosaltres tornem demà a les 8 del matí. Adéu.